Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Doncs tenim aquí un preciós pom de flor de Sant Joan, de Sempre Viva. Té aquest punt, el Sempre Viva, d'aquells que puguin dir, escolta, és que té nom de funerària. Eh? Té un punt, però és que és cert que deixar d'aquí mantindríem aquesta flor de Sant Joan fins l'any que ve i fins al següent. Gerard Gené, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Aquesta és una història molt maca, la que hi ha darrere del Sempre Viva, d'un petit celler que va néixer quan?
Doncs la nostra vinculació al món del vi de Celler Gené Ventura es remunta al 1914, quan va començar el meu besavi, que era d'un petit poblet de Sant Jaume dels Domenys, de Papiolet, i ell va començar, era pagès i a fer de corredor de vins, podríem dir. No va tenir celler propi, però el primer celler el va tenir el meu avi, Albert Gené, l'any 26, a les afores del Vendrell, un celler llogat que el va tenir fins l'any 54, i el 54 va comprar a uns suïssos el celler actual, diem que bueno, estem ubicats a la seu social des de l'any 54, que està al costat de l'estació del tren, i hi havia una tuberia fins i tot subterrània que utilitzaven pel transport del vi allà a l'entrada del Vendrell, precisament venint des de Sitges, no? Venint de Calafell.
O sigui que l'avi va passar la República, la guerra i la postguerra amb aquell celler.
Sí. I de fet, el nom pròpiament de Gené Ventura comença als anys 80, el 85, que eren els cognoms del meu pare, que es deia Benjamí Gené Ventura, i ara va morir fa poc més d'un any. I abans el celler es deia Bodegues Gené, el meu avi feia vins a granel, com la majoria de cellers, no?, de fa 50 anys o més, no?
Comprava el vi dels pagesos. En què el vi era... era vi. Sí. I poca cosa més, no?
Sí. Era una altra manera d'entendre el vi,
exacte,
no? Tot i que ara estem tornant també una mica als orígens, també, moltes de les coses que es feien llavors, o sobretot de les varietats de raïm, que una mica antigues, no?, que ens hem adonat que són el nostre patrimoni, també, i la millor manera de transmetre una mica l'autenticitat, no?, del nostre territori. Doncs bé, el meu pare va ser el que va reconvertir el celler, li va donar el nom, diem, embotellant els primers vins l'any de 84, i després vam 4 o 5 anys ja vam elaborar cava, vi negre, primer va ser blanc i rosat, i vull dir que la trajectòria de vins de qualitat fa uns 30 anys, 30 i poc. Ara fa 2 anys vam celebrar el centenari també. I bé, sí, que som un celler també sempre molt inspirat en el territori, podríem dir d'alguna manera. Som del Baix Penedès, no?, que és una mica el nostre marc més de referència. Però bé, tenim un petit gran vincle, podríem dir, amb Sitges, no?, gràcies al raïm de Malvasia que vam descobrir ja fa uns quants anys. Sí.
Teniu vinyes?
Sí, nosaltres tenim vinyes de Malvasia plantades a dos termes municipals.
I teniu vinyes en general, no?
Sí, tenim vinyes, tenim unes 15 hectàrees de vinya.
Unes 15 hectàrees,
sí,
de vinya.
Entre la Bisbal del Penedès i el Montmell, la zona mitja i alta.
Llavors, aquestes hectàrees donen per una producció en general de...
Nosaltres comprem més raïm del que elaborem nosaltres, sí, d'amb uns 25 viticultors, bàsicament de la zona del Baix Penedès i l'Alt Camp, podríem dir des del Vendrell... també unes vinyes de Cubelles, del Pantà de Foix, que són del meu cosí, el tiet era de Vilanova, i passant doncs per tot una mica el Vinyana, la Bisbal del Penedès, el Montmell i cap a la zona alta de l'Alt Camp, el Pla de Manlleu i fins a Santes Creus. És una mica el nostre marc així de referència. No?
Què té a veure l'empresa d'ara amb la del pare, amb la de l'avi i amb la del besavi?
Bueno, el meu pare sempre deia, no?, que cada generació havia fet un canvi significatiu, podríem dir, no? El besavi va començar amb el comerç del vi, no? El meu avi va tenir, diem, el primer celler, El meu pare va ser el que d'alguna manera va donar forma als vins, no? Els hi va donar nom, els va començar a embotellar i també va, per exemple, els caves que elaborem actualment doncs són un reflex molt, molt fidel de com els va entendre el meu pare, no? fa 30 anys. Vull dir, evidentment els vins han evolucionat, el món del vi ha evolucionat molt en els 10 vins últims anys, no? I bueno, potser la meva tasca també en els darrers anys ha estat intentar dotar els vins d'un punt més doncs, de buscar el màxim de personalitat, d'expressivitat, d'aquest vincle amb el territori també. Vam fer l'estudi de les terres al mapa de sols el 2008. La recerca una mica d'aquestes varietats autòctones també. Som un celler conegut dintre del món del vi, se'ns coneix per la malvasia també, pel treball que hem fet amb la malvasia. Tot i que, bueno, si vols després en parlarem,
específicament.
No som els pioners, òbviament, però bueno, sí que som dels primers i gràcies a altres cellers que van començar, no?, abans que nosaltres, sobretot l'Hospital i el celler Vega de Ribes, que és dels que vam poder veure el potencial d'aquest raïm, no? I llavors també som un celler molt conegut pel treball que hem fet amb la varietat Somoll, també. Des de l'any 2001 que vinifiquem Somoll, i bueno, sempre hem posat molt les varietats autòctones, diem, al davant, una mica com a protagonistes de la major part dels nostres vins.
Perquè suposo que en aquest món de tanta competència cal singularitzar-se d'alguna manera, no?
Sí, òbviament, cadascú busquem una mica, bueno, allò que ens caracteritza, que ens identifica, no? Que també que ens sentim d'alguna manera, bueno, més feliços i a la vegada més forts també, no? De poder presentar-nos, arribar al mercat, no?
Estaves predestinat a dedicar-te a això?
No ho sé.
Ho dic perquè, esclar,
segurament, si a casa meva no haguéssim tingut celler, potser no faria vi, no ho sé. No, perquè...
Ho dic, per
també
si
tinc
vegades...
una manera una mica particular d'entendre el món del vi, com dius tu. Jo l'entenc com una manera, una mica una expressió de lo que és el territori, de com jo l'entenc, no?
És a dir, no tant com a negoci,
sí,
sinó com a... una forma de vincular-se amb la terra,
sí,
que t'ha vist néixer.
Sí, sí, a mi és el que he anat, bueno, en els darrers anys també, com he anat, bueno, l'evolució que he anat fent amb els vins també, no?, i com jo he anat evolucionant també personalment i sento que sí, el vi és una manera és una feina, no?, que em permet connectar amb molts àmbits diferents, com deies tu, no?, la història, la tradició, la natura, no?, el patrimoni. Sóc un enamorat de la pedra seca. Vaig estar, crec que va ser el 2007 o 2008, aquí a l'antic escorxador, al congrés de pedra seca. Que van organitzar els del Drac Verd, i al cap de dos anys vaig fer una ponència a Mallorca també sobre vi i pedra seca.
Vaja, que agrada gaire més, bueno, això que no el propi negoci del vi, eh?
Bueno, sí, com a agradar,
si
l'has de dir, el que m'agrada més és una mica tots aquests continguts, aquests valors,
tots aquests intangibles que hi ha al voltant del vi, eh?
Sí.
Quan coneix en Gerard Gené la malvasia?
Sí, doncs mira, jo la malvasia ho recordo molt bé, bueno, no sé quin dia era, però era l'any 2003 a Vic, al Fòrum Gastronòmic de Vic, el que ara es fa a Girona,
sí.
Ja fa força anys que es fa a Girona, que allà l'Enric Bartra, del celler Vega de Ribes, de Sant Pere de Ribes, presentava un vi nou que havia... Després em va dir que ell des de l'any 2000 va començar a vinificar la malvasia com a vi sec, no com a vi dolç, com s'ha fet tradicionalment, sinó com a vi sec, i no sé si va ser la primera presentació que va fer. Bueno, la qüestió és que crec que ell presentava una producció de 500 ampolles, recordo, i amb els que havia sigut el sommelier del Bulli, l'Agustí Peris, i jo no hi vaig poder anar amb aquella presentació perquè estava a l'estanc del nostre distribuïdor. Va coincidir que teníem el mateix distribuïdor i després el distribuïdor em va regalar una ampolla. I me'n recordo que un dissabte al matí la vaig obrir al celler, no?, i em va sorprendre, però moltíssim, no?, que vaig trobar un vi molt, 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 molt interessant.
Perquè fins aleshores la malvasia estrictament com a vi dolç,
no
de postres...
Jo sabia que... No, de veritat, jo no tenia...
Ho dic per allò que les ampolles...
Jo des de l'any 95 venia aquí a visitar clients.
Sí.
Tenia bastants clients membres del Club de Tast. Recordo que em va, sobretot el Florenci del Velero, ell em va fer anar de part seva a visitar tots els restaurants del Club de Tast i que els digués que ell era consumidor dels nostres vins i que em tinguessin en compte, que els tastessin amb carinyo i això, no? I sempre, bueno, recordo aquest gest que va tenir el Florenci, i ell era el que em parlava de l'hospital.
D'acord.
Perquè ell estava, era el patronat, crec que ell va ser el que va donar el nom o va contribuir al nom del Blanc Segur, em sembla. Un dia també em va convidar a anar a l'escola d'hostaleria a fer un tast.
Però és a dir, la malvasia jo, estrictament com a malvasia no dolça, vi de postres, no l'havies?
No coneixia exactament què era l'hospital, ni sabia que hi havia les vinyes de l'aigua dolç. No ho sabia.
D'acord.
Va ser a través de tastar aquest vi de l'Enric Bartra,
sí,
que em va meravellar, no? Perquè tenia uns aromes doncs molt intensos, amb fins i tot un punt de fruita exòtica, no? Uns aromes que no es troben amb les varietats autòctones habitualment, no?
Estem parlant de fa 13 anys enrere.
Sí, el 2003 va ser això, sí. I bueno, i una boca també molt interessant, un vi molt intens, molt fresc sobretot també, no? I bé, i llavors, bueno, casualitats de la vida, amb una festa familiar l'any següent, el gener, que va ser el gener del 2004 o així, vam fer una festa familiar a Campera de Ribes. Val? A la Granja Escola, que, sí, hi ha, que vam fer un sopar allà, i, bueno, i allà vaig conèixer el Pep, ara no recordo el seu cognom.
En Josep Pasqual?
No, Pep de la... Bueno, m'estic allargant una mica, per aquí estic explicant una mica.
No, per aquí estem.
Ara no em surt el seu nom. Bueno, el Pep, que és igual, és una cooperativa, que són 4 o 5 socis.
En Pep de Campera, li diuen, no?
De Campera, sí.
En qualsevol cas.
I ell em va dir, en altres, que la portàvem vi i cava de casa nostra, i em va dir, ah, jo també faig vi, jo faig malvasia. Com que fas malvasia? Tens malvasia? Perquè jo, clar, em pensava que no n'hi havia de cap vinya, a part de l'hospital o que tenia l'Enric Bartra, no? I resulta que ell tenia una vinya aquí, bueno, molt a prop de Sitges, perquè sí, estava a prop de Sitges com de
com
Ribes.
Com de Ribes.
Sí, uh-huh. Aquí baixant, no sé com es diu, bueno, la carretera aquesta interior.
Sí, a la zona de les Torres.
A les Pinedes, sí. Aquí a les Pinedes, val? Allà té una vinya, i bé, vaig anar a veure la vinya al cap d'unes setmanes.
A l'altra banda de les Torres.
Cap abans de l'estiu, vam quedar un dia, em va ensenyar la vinya. I llavors jo li vaig proposar que em deixés collir el raïm, que jo ja li donaria el most que necessités per fer la mistela, però si em deixava quedar-me la resta, perquè ell feia mistela que venia a la botiga que tenia. No?
O sigui, tenies pensat fer alguna cosa amb aquell raïm?
Sí, la meva il·lusió era poder vinificar la malvasia després de l'impacte del vi que em va provocar l'Enric, no? Era de dir, ostres,
com són les coses,
poder tenir una possibilitat, que van ser 300 quilos o 400, que vam estar 4 hores per collir-los també.
D'acord.
La vinya, com que és molt vigorosa, no, estava emparrada però no era gaire dreta, podíem dir, els hi faltava els telègrafs, i llavors, bueno, va costar bastant aquell any també. Després, bueno,
o sigui, l'any 2014 en Gerard se'n va anar a casa seva amb 400 quilos de raïm.
2004. Sí.
Se'n va anar a casa seva amb 400 quilos de raïm, malvasia de Sitges,
o 300. I encara tinc les ampolles, però no em vaig atrevir a comercialitzar-lo perquè no va ser tan satisfactori potser com el record que en tenia, no? Aquell any. Però l'any següent ell va treballar
petit,
la vinya una
petit
mica diferent.
Parèntesi, només perquè tothom ens entengui, vinificar, dit d'una forma molt fàcil,
bueno,
què és?
Vinificar vol dir simplement agafar el raïm, premsar-lo, sí, com podríem fer a casa, no? Amb una premsa, deixar-lo reposar al most una mica desfangat, que es diu, treure la part clara i separar les parts sòlides.
I d'allà en van sortir?
Fermentar. Sí, 300 ampolles.
300 ampolles.
No les vaig arribar a vendre, però aquest vi em va fer molta il·lusió. Bueno, potser m'estic allargant una mica.
No, sí, és que la història, que la història potser ens portarà al Sempre Viva.
Sí, un punt important que hi ha hagut aquí a Sitges per la malvasia va ser l'any 2005, l'any següent, que es va fer una jornada sobre la malvasia organitzada per la Institució Agrària d'Estudis Agraris de l'Institut d'Estudis Catalans, val? És la secció de viticultura. Van organitzar una jornada que va ser un dia històric, la primera no s'havia fet mai cap jornada, no? Que jo sàpiga, al corral, al celler.
Sí,
allà al celler.
Com està, pobre celler? Al corral de la Vila.
Al corral de la Vila.
Al corral de la Vila.
Hi va participar, em sembla, en Roland, en Valen, l'Anna
Baqués,
sí, l'Enric Bartra, per descomptat. Després se li va fer un homenatge al senyor Almirall,
sí,
perquè quasi
molts
dels participants eren alumnes seus de l'Escola d'Agricultura. i era com un homenatge que li feien amb ell, i li van tenir un detall molt bonic, que li van regalar una branca de malvasia dintre d'un metacrilat.
D'acord.
I bueno, va ser molt bonic. I llavors era fer un dinar al Velero.
Quin equip allà,
amb el, amb el vi de l'Enric Bartra, i també aquest vi nostre que havíem elaborat.
D'acord.
Jo vaig posar l'etiqueta que deia malvasia del Pep de Ribes o així, no?
I, bueno, és, i això formava aquest, part d'aquestes 300 ampolles que vas fer.
Sí, sí.
Va agradar?
Bé, jo crec que sí, el vi sí, estava bé, era correcte, no era un vi espectacular, però el vi estava bé, sí, sí. Estava
ho pregunto
bé.
Per si d'alguna manera aquell impacte del 2003 va marcar tant en Gerard Gené que no va deixar de perseguir el filó de la malvasia, per dir-ho d'alguna manera.
Jo sé, bueno, perquè el raïm realment és que només tastant el raïm ja té un gust. Té fins i tot notes de maracuyà, de fruita a la passió.
D'acord, em torno.
És un raïm que només al veure'l ja és especial, saps? És molt allargat, els grans petits, és un...
I no sé si, és clar, si aquesta passió era compartida pels de casa. Si en Gerard deia, escolta, hem de fer alguna cosa amb el vasí, i a casa
en aquell moment era més una aposta meva, no?
Que no, que... D'acord.
Sí, en aquell moment, però bueno, els altres companys del celler també, quan van anar descobrint una mica el potencial del vi, això ja...
D'acord.
I van estar d'acord.
Ho dic perquè tenim aquella sensació de la passió d'una troballa,
eh? Sí.
I aquesta passió d'una troballa ens
A veure, la malvasia, una mica la crítica que se li feia al principi és que és una varietat oxidativa, que és veritat, que agafa color, el color groc sol ser una mica més intens que altres varietats, però això també, i, bueno, i aromàticament podem dir, té una mica el risc de que pugui tenir una evolució molt ràpida i es perdin bastant ràpid aquests aromes, no? Que es tinguin una oxidació més ràpida que altres vins, però això també passa amb la garnatxa blanca, per exemple, que també és molt oxidativa, però en canvi és una gran varietat, molt apreciada. Llavors, si la malvasia es treballa protegint-la de l'oxigen i això, doncs pels que ja fa uns anys que ho fem, no? que és una varietat que envelleix molt bé també.
Mm-hmm.
Després a mi l'any següent, que vam fer el 2005, doncs aquest ja va ser una mica el primer DMV important, que en van fer només 600 ampolles, perquè aquell any ja els entrava en producció 6 o 7 fileres més de la vinya de Campera, exclusivament de la vinya de Campera.
Sí, estem encara a la vinya de Campera i el raïm que collies de la vinya de Campera.
Sí, i aquest vi va estar al celler de Can Roca, que ara no fa, bueno, fa uns anys els hi va acabar i dic que ja no en tinc més d'aquella anyada, però aquell vi ha sigut important perquè es va tastar amb un tast del vi jazz que va fer el president de l'Associació Catalana de Sommeliers, el Xavi Ayala, que era el president llavors. Va escollir 8 vins del Penedès, em sembla, i del nostre celler un dia li vaig portar diferents vins i va escollir aquesta malvasia del 2005, no?
D'acord.
I va haver persones que em van dir que va ser el millor vi del tast, o sigui, amb 8 vins tops del Penedès, i sé de gent, de cert, que ha plantat malvasia després d'haver tastat aquell vi.
D'acord.
Que és el mateix efecte que a mi em va provocar quan vaig tastar el vi de l'Enric, o amb els de Can Feixes, que també és un celler, bueno, molt, aquí Setges bastant conegut, que estan a Cabrera d'Anoia, però que fa molts anys que tenen implantació aquí a Sitges, que ells també van ser dels primers a plantar-ne i a vinificar la malvasia.
Fins aleshores, a casa vostra us havia passat mai això? Que un vi que fèieu vosaltres hagués arribat a aquesta posició de reconeixement?
Tant no. A veure,
tant
sí
no.
Que, bueno, a veure, nosaltres també tenim un altre vi que també és important dintre de la nostra gamma de vins i crec que també ha portat el Penedès una mica, que és un vi de 100% de Macabeu, de Vinyes Velles, que es diu Finca als Camps, que és d'unes vinyes que estan al Montmell, a 400 metres,
uh-huh.
I el vam començar a fer l'any 98.
D'acord.
Llavors, aquest vi sí que va ser una mica un precedent en uns moments que pràcticament no hi havia cap vi de Macabeu i Xarel·lo, vi sèrio, diem, amb capacitat d'envellir, no un vi jove, i a vegades alguns anòlegs també havien comentat doncs, que va ser un vi també que va ser un referent una mica, no?
D'acord,
a l'hora de creure en les varietats autòctones.
Ho preguntava per si d'alguna manera el que va succeir l'any 2006 certificava que aquesta aposta d'en Gerard per al raïm malvasia era una aposta que podia tenir futur i que d'alguna manera l'empresa havia de fer alguna cosa. Si en algun moment ja vas començar a pensar que hem de plantar
vinyes. Sí, jo aquell any després del 2006 ja em van plantar.
Ja em veu plantar?
Sí, la primera vinya al Montmell, després a la Bisbal... Vaig rempaltar una vinya de merlot de 2.000 ceps, perquè als anys molt càlids es deshidratava una mica el merlot, i mira, vaig dir, posarem malvasia, com que també necessitem més.
O sigui, el 2006 va ser el primer any que vau començar a plantar malvasia.
El 2006.
El 2006.
Sí, nosaltres sí.
D'acord.
Sí.
Com va seguir això?
I bé, llavors, el que vam fer durant forces anys, que l'anàvem elaborant de diferents maneres, la malvasia. O sigui, un any primer vam fer només amb dipòsit inoxidable, després vam començar a provar la bota, també ens va agradar el resultat que donava fermentat amb bota de roure francès.
Sempre en fèieu vi, eh?
Sempre en fèiem vi sec.
D'acord.
El 2009 vam començar una petita aventura en fer malvasia dolça, però que és com tinc entès, com s'havia fet antigament aquí a Sitges,
sí.
No? Les fotos que hi ha de les dones assentades i anant triant els grans, no?
Aquells quadres estan...
Es deixava sobremadurar el raïm, o sigui, el cep, vull dir.
Això ens
no,
deien.
No es feia com a mistela, que és com es feia últimament, no? I jo vaig provar d'una forma que és com fan els vins del Jura, que és que deixen assecar el raïm, cullen el raïm no molt madur, que encara conserva molta acidesa, i llavors el deixen assecar normalment sobre canyissos o sobre algun tipus de superfície.
Assecar fins que es queda com què? Com una pansa?
Fins que es va quedant com una pansa, sí. Bueno, pots triar el moment de
sí, prensar-lo, sí, no, està
no?
Clar.
Si vols més dolç, menys dolç, no? En funció de més o menys deshidratar.
Uh-huh.
I vam començar aquest sistema el 2009.
I què et va sortir?
I molt bo, han sortit un vi molt bo. De fet, és un vi que encara no l'hem comercialitzat. Tenim l'anyada 2013 embotellada, 500 ampolles de 3 octaus.
De vi dolç,
eh? I hi ha gent que el coneix perquè quan fem un sopar de maridatge, quan fem algun tast així especial, doncs normalment acabem amb aquest vi, no? Fa 5 anys que fem maridatges musicals al Museu Pau Casals, també del Vendrell,
uh-huh.
I normalment aquest vi quasi cada any també el
D'acord.
posem, i li diem el vi de palla, perquè el fem amb unes malles de filferros i sobre hi posem palla.
I aquest no és a la venda, eh?
Encara no és a la venda,
encara no
però
la venda.
Ara, bueno, aviat hi serà, perquè...
És a dir, és
sí.
un vi dolç,
és un vi dolç
fet
sí.
a partir del raïm malvasia de Sitges,
sí, sí.
però amb aquest sistema
amb
que
aquest
deixa...
Amb aquest sistema de deixar secar el raïm, que
fins
llavors
a...
sí, és molt interessant aquest sistema, perquè també conserves més l'acidesa encara. O sigui, el fet de collir el raïm quan no està molt... Tot i que la malvasia en té de sobres d'acidesa, no? Et vaig a confessar un secret, que si jo hagués de triar un vi, un sol vi, per fer
sí.
malvasia, que em diguessin només pots fer un tipus de vi,
sí.
segurament triaria el dolç.
Aquest dolç.
Aquest dolç, sí. Perquè saps que per fer un vi dolç és tan o més important l'acidesa que el sucre. M'entens amb això? Sembla que sigui complicat el que
no,
dic,
no,
però és molt fàcil
però,
d'entendre.
A veure.
Òbviament, quan fas un vi dolç, no, que deixes doncs, deshidratar el raïm, ja sigui el cep o en un altre lloc... No? Sempre o sigui, el sucre el tens assegurat d'alguna manera, val? Perquè tots els raïms el fet de deshidratar-se acaben concentrant, no? I tens sucre suficient, el que no totes les varietats tenen un nivell d'acidesa prou alt com per compensar aquesta dolçor, diem, no? que ens dona el sucre.
D'acord.
I fer que el vi no sigui empalagós.
D'acord.
Llavors un vi dolç de malvasia doncs té aquesta acidesa natural del raïm, o aquesta acidesa tan alta que té,
que
això no n'hem parlat, però és una gran característica de la malvasia.
Que dependrà, suposo, del moment exacte en què...
També del moment que es cull, tot i que la malvasia, encara que la cullis amb 14 graus, ja madura, l'acidesa es manté molt alta, i té un pH molt baix, que això, bueno, són valors
sí,
inversos,
sí, sí, sí.
que, bueno, molts l'anomenem que és una varietat interessant pel canvi climàtic, per exemple, no? pels alts nivells d'acidesa que té, tot i cultivant-la a nivell del mar, que és el seu mm-hmm. hàbitat natural. No?
Per tant, a aquestes alçades, en Gerard deu haver provat la malvasia dolça de Sitges,
sí,
suposo.
Sí, sí.
És molt diferent d'aquesta malvasia dolça que vas fer?
És una mica diferent perquè la malvasia de l'hospital, bueno, la dolça, diem que té el 100% de sucre del raïm i és més dolça encara.
D'acord.
Vale?
Qual vas
I la que
fem
nosaltres té uns 130, 120, 130, 140 grams.
D'acord.
La de l'hospital, bueno, en té més de 200.
Quan la vas tastar, què vas pensar? Perquè, esclar, tastaves no, quelcom que dius,
sí,
bueno...
Sí, no, a veure, és un vi molt... És un vi qualsevol, jo crec, vi de malvasia és bo, perquè és un raïm molt bo, la malvasia, no? Llavors agradarà més un o un altre.
D'acord.
A mi la que encara em sedueix més...
És la seca.
És la seca, que és, jo crec que és la gran desconeguda... Perquè
segueix
quan parla de la dolça,
sí.
però he sentit enòlegs, sommeliers, dir-ne meravelles, no? Comparar-lo amb els grans vins de Jerez i vull dir que és un vi molt especial.
Però
per tots
si...
els aromes que desenvolupa.
Ah,
no?
Però si a tu et donguessin a escollir la dolça tal i com la
no,
feu.
No, si em donguessin a escollir, bueno, ara, el dia d'avui, si em diguessin, bueno, estic
Has
en una
fer...
mica un cas hipotètic,
sí, sí,
eh,
sí, sí,
que,
sí.
Que,
allò,
que
allò produïs, que no li pot passar.
Jo diria una mica, amb això volia exemplificar que aquesta acidesa tan alta que té la malvasia que fa que els vins dolços no siguin empalagosos, siguin vins molt agradables d'aprendre. De fet, avui no he pensat a portar-te l'ampolla del vi dolç, però bueno, mira, quan el tingui ja te'l faré saber.
Quan neix el projecte de Sempre Viva?
El projecte de Sempre Viva neix precisament el 2015, val? És bastant recent, perquè nosaltres ja, com t'explicava una mica abans, comercialitzem una malvasia que es diu Gener Ventura Malvasia de Sitges, no té cap nom més especial, i que és un vi que ha anat variant una mica l'estil en funció de com l'hem anat elaborant.
D'acord.
I normalment en fem entre 1.000 i 2.000 ampolles.
És,
sí, és vi sec. Sí, és vi sec. També vam comercialitzar una malvasia amb 30 grams de sucre per litre, amb ampolla de 0,50, vam fer un altre any amb 10 grams de sucre per litre. No sé, anàvem fent com proves i cada any, doncs mira, veníem una mica
el que anava sortint.
I també és veritat que des de fa uns anys una part del que anàvem collint l'anàvem reservat pel nostre vi blanc més important, que en fem més ampolles, que es diu Blanc Selecció, perquè també la malvasia ha sumat un 10% d'aquest vi, ara n'hi ha un 15, doncs el complementa molt bé el xarel·lo, el macabeu, i llavors a partir de l'any passat
ara de la vostra malvasia, sí, en feu aquest vi, sí, malvasia de Sitges, sí, sí, el Sempre Viva, sí, la malvasia s'afegeix
amb el Blanc Selecció, el Blanc Selecció i la dolça, o sigui, amb 4 dolça. Vins, amb 4 vins, sí.
Sí, poca broma, sí. Que poca broma, sí, sí, perquè, sí, esclar, quant teniu de vinya de malvasia?
Nosaltres tenim, no arriba a 2 hectàrees. Potser, a veure, hi ha dos pagesos que n'han plantat, també.
D'acord.
Els de Can Pere en van plantar una mica més, i al Montmell hi ha una vinya també de 1.500 ceps.
Doncs dona molt de sí, no?
Bueno, però són quantitats petites, eh?
D'acord.
Saps?
Sí.
No, la malvasia, els rendiments, costa fer més de 5.000 quilos hectàrea. 4.000, 5.000, és una mica el normal, vull dir, rendiments baixos. Has de fer una poda, nosaltres fem una poda guiot, que es diu, que es deixa un sarment. Hi ha la simple, que és un sarment sol, o hi ha la doble, que llavors deixes dos sarments, que llavors encara produeix més.
És que sempre ens havien dit que era allò, que vaja, que és molt senyora,
la
vinya de malvasia,
que s'ha d'anar... Hi ha anys que produeix més, anys que no tant...
Que has d'anar sobre cotón sempre, i has de vigilar molt, no?
Sí, 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 sí.
D'acord. Estàvem al 2000...
Sí, al 2015 vam creure que amb les diferents vinyes que treballàvem tenia una mica característiques diferents el raïm. Unes per l'alçada, també pel terra, veiem, o sigui, mantenien una mica més uns aromes un punt més frescos, més florals, i jo tenia el cap de fer un vi amb el nom de la flor de Sant Joan, perquè és una flor que m'havia seduït molt, i al final, mira, parlant també amb els altres companys del celler, vam dir, home, podríem apostar per fer, doncs, aquest vi, anem a dir, una mica més seductor també, amb una ampolla transparent, val? Que va ser una decisió que va costar una mica d'aprendre.
Per què?
Bueno, perquè el vi amb una ampolla transparent sempre està més desprotegit.
Això és el que diuen, no?
Sí, està més desprotegit.
Però en canvi la majoria de casos...
Però té un punt de visual, no? Un punt atractiu que li dona això molt, molt d'atractiu, no? Podríem dir, el fa com més seductor d'alguna manera. Una ampolla especial, hem sigut els primers, és una ampolla que ve de França, els primers a tenir aquesta ampolla aquí al Penedès.
Ah,
hi ha diferents formats, aquestes ampolles així una mica especials. I llavors, bueno, vam dir, no, doncs apostem per aquesta ampolla, apostem per la serigrafia també, no fer etiqueta. I bé, amb el dissenyador, doncs, se li va ocórrer de posar una branqueta al darrere de l'ampolla,
que simbolitza
tota la flor, no? I bueno, que fa aquest efecte visual així una mica com, que és com un joc, no? Que es va com deformant la flor, diem, que es veu a través del vi, no? I llavors tot és, la caixa és groga, la càpsula també és groga, de mica jo dic que tota l'ampolla és com part de és com l'etiqueta en si mateix, no? Perquè tot és una mica, intentem representar el color groc.
Aquest groc de la flor de Sant Joan,
de la flor de Sant Joan,
no?
I llavors el que passa que jo no sabia que hi havia tanta vinculació amb Sitges i va ser una agradable sorpresa quan vaig venir aquest any al simpòsium dels malvasies del Mediterrani,
sí,
que cada any es fa en un país diferent del Mediterrani, i l'any que ve, d'aquí 2 anys es farà a Croàcia, aquest any s'ha fet a Sitges, ho va organitzar l'Incavi, l'Enric Bartra sobretot, i llavors, bueno, amb els àpats que anàvem fent, no?, amb tot el grup, la salseta, la nansa, doncs veia que tenien molta presència de la flor de Sant Joan, no?, sobre les taules, que fins i tot a la nansa en feien un plat amb un curri de flor de Sant Joan de sépia estofada, que l'Anansa donava un detallet a les dones amb una flor de Sant Joan i un vers, no?
Vaja,
el Valentí em va explicar que el seu pare, bueno, que el de la Corpus i tot això,
exacte,
no? Al cable em vaig trobar que tenien cervesa de
flor de Sant,
Sant Joan, i bueno, vaig tenir una alegria molt gran, no?
Vaja,
perquè
que li explicaven...
Mira, de dir, sempre havia de ser de Malvasia, no?
Li explicàvem a en Gerard, sí, bé, vosaltres la teniu tan idolatrada, la flor de Sant Joan, diu, home, la coneixem, però clar, com aquí Sitges, tan present a tot arreu, no hi és, no?
Perquè bueno, el Vendrell, la festa del Corpus no és
no
important,
clar.
I sí que molta gent la coneix, però molta gent no sap ni que existeix.
I en canvi deies que a vegades te l'has trobada entre vinyes, te l'has trobada...
Sí, és que aquest any hi ha hagut moltíssim, a les cunetes de la carretera també, no? Una mica, vull dir... Això...
D'acord.
Passava una mica com el Margalló també, que abans fèiem un vi que es deia Margalló i també molta gent no el coneixia, el Margalló, no? I bé, i la veritat és que ha tingut molt bona acollida el vi. El vam començar a comercialitzar a finals d'agost.
Per tant, què ha estat aquest vi per fer-se? 3 anys? Entre...
No, aquest vi és de l'anyada 2015.
Entesos.
I,
és a dir, és...
Llavors, es va embotellar el juliol, l'hem tingut, té una elaboració, podríem dir, bastant simple, no hi ha
com
barrica...
Com la de qualsevol vi jove.
Com la qualsevol vi jove, sí. Això sí, collim el raïm a mà, el premsem sencer, directament a la premsa, posem el raïm sencer, llavors bueno, es desfanga i fa una traiem la part clara, no? I fermenta a 17 graus i llavors el van mantenir amb les mares durant doncs, quasi bé fins al mes de maig o així.
D'acord.
Que això sempre dona un puntet més d'untuositat.
Perquè
no?
La diferència respecte a l'altre vi...
Respecte a l'altre vi que fem de Malvasia, que això que et deia, que hem segmentat una mica les vinyes, amb l'altre vi... té un punt més de maduresa, hi ha vinyes més properes aquí al mar, sobretot una part molt important de la vinya d'aquí de Campera i una vinya nostra de la Bisbal, que sempre tenen un punt més de maduració, una mica el raïm té un rendiment una miqueta més baix i amb aquest vi diem que volem exposar una mica més al terrer, potser una mica més un vi més gastronòmic, amb més boca i també està fermentat una tercera part en bota de roure francès, val? I d'aquest en fem 1.500 ampolles.
D'acord.
I llavors l'altra doncs, és la Sempre Viva, que és una malvasia, podríem dir, expressar una mica aquesta part més seductora de la malvasia, aquests aromes més florals, un punt de fruita exòtica també, i sobretot aquesta frescor que té en boca, no? Que és un vi que la gent no el deixa indiferent, vull dir, el fa molt atractiu, tot i ser sec, no tenir un gram de sucre. Potser amb una mica de sucre encara seria més atractiu, segurament.
Allò que diuen sempre que la dolçor atrau, no?
Sí.
Atrau.
Sí.
Per prendre... temperatura ambient, una mica fresquet,
una mica
molt
fresquet,
fresquet,
no excessivament mica. Fresquet, però bueno, no ho sé, entre 8 i 10 graus potser, i sí, com una mica com qualsevol vi jove, potser ja crec li agradarà més fred, però bueno, una mica més calent menys fred, perdó, surten més els aromes també.
Allò que diuen que el fred ho mata,
sí,
que s'ha d'anar en compte amb el fred.
Sí.
El volíeu presentar aquí Sitges?
El volíem presentar aquí, jo com que conec, no, tota la història de l'hospital, del llegat Llopis, i també vaig tenir la sort de participar a la presentació de la Malvasia del centenari de l'hospital al Museu Romàntic el 2012, que em va convidar el Josep Pasqual, junt amb el sommelier de la Carme Ruscalleda.
I allà vas
deixar
anar...
Ell era una persona bastant activa amb la Malvasia i li va fer gràcia que també digués una mica doncs, la meva aportació aquell dia. No?
I allà vas deixar anar una reflexió, diguem-ne, off the
record. Sí, la veritat és que
escoltar d'avui encara té més sentit.
No, la veritat és que allà hi havia bueno, molts restauradors aquell dia, també representants, no, hi havia el Batlle també... de la vila i bueno, ho deia una mica per tot però sobretot també dirigint-me a l'alcalde també li vaig dir no, que realment és un raïm que és un tresor que teniu, que crec que és un raïm que ja vaig pronosticar fa uns anys no, que seria molt important al Penedès i ja s'està demostrant perquè cada dia més cellers que hi estan apostant i bueno, ja he llegit de, no sé, ara en un dos anys sortiran 4 o 5 vins nous de Malvasia, per exemple, saps?
I vas afegir que aquí ens
costava...
I vaig dir
que crec que era una... em semblava que potser no es valorava prou aquí Sitges, tenint la singularitat que teníeu de poder ser el bressol d'aquest raïm, no? I amb tota la història que hi ha del llegat Llopis també, de Malvasia que va venir de Grècia, bueno, això ja ho saben més que jo... És l'única malvasia, diguem, amb l'origen de Grècia, que es troba a tota la península. I està aquí Sitges, no? L'origen és aquí Sitges, no?
El temps t'està donant la raó?
Sí, la veritat és que
perquè,
sí.
Perquè, esclar, el Penedès, el que ens deies, hi ha una eclosió.
Sí, hi ha una eclosió, sí. Bueno, ara hi ha una eclosió de les varietats autòctones en general, Varietats complicades també una mica com el sumoll, també sobretot molts cellers petits, no? D'alguna manera els hi serveix per fer vins també personals diferents.
Això diguem-ne que és una aposta més adequada a un celler petit? Els cellers petits poden apostar més per aquestes coses? Més que els cellers grans?
Ho poden fer tots, jo crec. El que passa que, clar, és una varietat que no, ara mateix n'hi ha molt poca de plantada, no? Els cellers grans també els interessa una mica semblar-se als petits, jo crec, i tenir també la seva gamma de vins d'autor, podríem dir, o de vins més especials, perquè però els cellers grans pensen normalment en més mils d'ampolles, no? Perquè els vins que fan van dirigits a un públic molt ampli.
Perquè
no?
Allò que han sentit sempre, un cep de Malvasia, que s'ha d'esperar uns 4 anys i que comenci a...
Normalment qualsevol cep, sí. Bueno, els 2 anys i mig, 3 anys, ja comença a produir, saps? A vegades 4, però normalment des que el plantes a l'hivern, doncs al cap de 2 anys i mig, diem, el raïm ja produeix.
Ja comença a produir.
Hi ha a vegades ceps que no, que depèn del terra una mica, de com sigui el terra. Els terres més fèrtils, doncs el cep creix més ràpid, no? S'adapta més ràpid. Si és un cep més pobre, li costa una mica més.
Un cep que pot viure aproximadament...
Bueno, jo espero que no sé quants anys tenen les vinyes més velles d'aquí l'Aigua Dolç, però hi ha ceps que viuen 100 anys, no? I bueno, sempre n'hi ha alguns que es van morint a la vinya. Al final una vinya s'acaba arrencant perquè hi ha moltes falles, ceps que es moren, no?
I aleshores un ja comença a veure...
També nosaltres hi ha vinyes com aquesta vinya vella del Macabeu, del Finca als Camps, l'hem anat replantant, la vinya més vella, que és l'any 45, hem anat replantant els ceps, no?
Hi havia bona part de la teva família en la presentació.
Sí, el dia sí, va venir la meva mare, també va... Bueno, i els érem 5 persones del celler, també, els 2 enòlegs joves. Jo em feia molta il·lusió fer-ho aquí a l'hospital. De fet, jo durant aquests últims anys he mantingut una vinculació amb el Josep Pasqual, també, bueno, tant en tant parlàvem i em feia com una mica doncs, com a reconeixement a la institució de l'hospital, no? La importància que té per la Malvasia, per haver preservat la Malvasia, i per mi era doncs, com un honor poder-ho fer aquí a l'hospital d'alguna manera, no? I bueno, quan ho vaig plantejar en Javier Esteres, bueno, em va posar moltes facilitats, bueno, ell ho va comentar amb el patronat, i dic, ja sé que com que vosaltres també feu vida Malvasia, no vull que es confongui, no? I la veritat és que bueno, va ser un acte bonic, va ser... Tots els que, bueno, la gent que va participar doncs, també ens ho van passar bé. Va ser un acte bastant sobri, però també un punt emotiu, no? També vam tenir la participació del David Puertas, de Ribes, que som amics pel tema musical, que jo també tinc bastanta vinculació amb l'Auditori Pau Casals del Vendrell, que ens va interpretar unes notes al flabiol simbòlicament una mica, perquè et vaig explicar una altra anècdota,
tinc
2 minuts.
Sí.
Aquest any també dintre el marc del Festival Pau Casals del Vendrell, nosaltres fa des l'any 95 que som col·laboradors i salim al CAB, el concert inaugural, i aquest any el director del festival em va dir, has de parlar amb el David Puertas perquè ell, el musicòleg, sí. Té plantejat un concert, era a finals d'agost, amb Cobla, i que vol que al final la gent surtin a escoltar l'última peça a la plaça, fora l'auditori, i que prenguin una copa de vi, no? I dic, ah, val, d'acord. I jo, no sé, una setmana o dues abans, dic, ostres, dic, feia poc que havíem començat a vendre el vi, dic, mira, podríem fer-ho amb el Sempre Viva, tot i que en tenim poques ampolles, però bueno, també serà un moment especial, no? I així va ser. Saps quina era la cobla que va
quina?
Fer? Perquè totes les peces estaven dedicades a la vinya i al vi, val? Per això el David va tenir la idea aquesta d'acabar-ho amb un petit tas de vi, no?
Sí.
Jo primer, la veritat, no hi vaig caure. Quan vaig dir fer-ho amb el Sempre Viva, no vaig caure qui era la cobla en aquell moment. Era la cobla Maricel.
Sí.
I van repetir el mateix concert aquí a la Festa Major de Sitges al cap d'uns dies amb vi de l'hospital. Vull dir que ja va tenir com la primera presentació
el primer bateig de sitgetanisme
va ser així,
al Vendrell.
Bueno, al Vendrell en públic, el primer dia en presentació que vam fer d'aquest vi, no? I la presentació oficial, bueno, va ser a l'hospital, després també vam fer un dinar a la Nansa, al que van venir també l'Enric Bartra, de Vega de Ribes, el Joan Huguet, també de Can Feixes, el Javier de l'hospital, també, i vam tastar vins de tots els cellers, aquell dinar.
O sigui, nosaltres vam portar un màgnum... Inclòs aquell Vidols?
El
Vidols
també.
El Vidols també.
I vam portar un màgnum de l'anyada 2005, que ens queden 9 màgnums, ara 8... Un el vam portar pel dinar.
D'acord.
També.
A quan surt? Gerard, més o menys?
Uns 11 euros.
Uns 11 euros.
Sí, sí. És un preu, bueno, no és, és un preu mitjà, podríem dir. També, és, també volem posicionar la malvasia no amb un preu baix, perquè creiem que és un raïm que, a part de la qualitat que té i de la singularitat... No,
que es pugui valoritzar, també,
crec
no?
Crec que sí, sí, perquè també puguem... és una vinya, que, bueno, un raïm, un cep que costa de treballar, mm. I bueno, també l'ampolla és especial, la serigrafia... Tot ho encareix una mica més, no?
Relativament i... fàcil de trobar aquí, per aquells bueno, que
ara
puguin
aquí,
estar
Sitges,
interessats.
Jo, de moment, sé que hi ha, bueno, hi ha algun restaurant que ho té.
Que allò ho serveix.
Sí. A nivell de botigues, he anat a presentar a les 4 o 5 botigues principals.
D'acord.
Ara no et sabria dir quina és la que hi ha, el, si hi ha el té o no, no? Però jo
en qualsevol
crec que,
cas,
sí, que,
vagin que i preguntin, però hi hem passat
per... El trobaran, sí, sí, sí.
Doncs aquest és el Sempre Viva, el vi blanc de Gener Ventura, fet a partir de la varietat Malvasia de Sitges i amb tota aquesta història darrere que va començar l'any 2003... L'any 2003.
En el nostre cas, sí.
Quan en Gerard Gené sí, sí. va descobrir així de cop i volta, pam,
sí, sí.
el rei Malvasia. Gerard, gràcies.
No, moltes gràcies a vosaltres.
I, òbviament...
Per, bueno, permetre'm explicar
no, no. I ara?
Aquesta història, que és una mica personal, no? Però, bueno, és...
Maca d'escoltar.
Intent d'explicar-ho.
Sort en el futur, sí. Com no. I a tots gràcies. Vostès, demà a les 9, tornem demà amb el relat del ple municipal d'avui al vespre. Fins demà, adeu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.